I un dimarts més ens toca parlar de motor. Ja ho heu vist en la primera part, hem tingut com sempre un pilot i ara ens toca parlar d'un mecànic i creador de contingut, a més propietari d'Autoturbo. Segurament us sona aquella gent que ens estigueu escoltant i més si el seguiu a les xarxes socials. Miquel Méndez, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Expliquem una mica aquesta evolució i d'on va sortir la idea de crear el taller Autoturbo i sobretot d'on surt aquestes ganes de treballar en el món de la mecànica.
L'evolució, jo he sigut sempre mecànic, no? Amb un taller molt petit a Baix d'Espanya. Vaig tindre una oportunitat de poder pujar a Andorra a treballar en un concessionari molt gran i allí vaig conèixer el meu soci, que junts fèiem un molt bon equip i respectant a tots els meus companys, nosaltres creiem que podíem aportar alguna cosa més en el nostre àmbit. Vale, no estar tancats en un taller oficial i tal, volíem poder demostrar a la gent que som capaços de donar un servei anava a dir igual o millor que un concessionari oficial i això és el que estem aconseguint i va sorgir així amb el meu soci, vam obrir just després del Covid, una mica arriesgat.
Una mica.
Però jo ja era una miqueta conegut en el món de les reds així perquè feia algun vídeo d'humor, que ara ja l'humor ja s'ha quedat una mica a un costat, ara faig alguna cosa molt més sèrio, però sempre agafant aquell toc d'humor, perquè vídeos de mecànica són bonics, però si te l'explica un tècnic, dius uf, però en canvi si jo t'explico a tu un vídeo de mecànica amb una mica d'humor, que ho puguis entendre molt senzill, és molt, molt més fàcil. Llavors va sorgir així, vaig conèixer el meu soci, vam agafar els nostres diners ahorrats i vam dir, ens la juguem? Estem a Andorra, si algun dia feien, pues, som mecànics, feina de mecànic.
Ui, tant que n'hi ha! Dels sí. Col·laboradors que tenim al programa, tenim
tots els tallers.
Molts tallers i moltes vegades ens diuen que necessitem gent, o sigui que no vol dir que t'hagi d'anar malament, tot el contrari. Miquel, aquesta gent que us ve, aquests clients que teniu, què és el que poden trobar diferent a Autoturbo? Perquè deies, no? Podem fer la mateixa feina o inclús millor que un concessionari oficial, que normalment estem acostumats a si ho deixem en un concessionari oficial, tardem molts més dies a que ens tornin al cotxe, no és per desprestigiar ningú, però això és cert, és a dir, tarden, tenen uns timings, podríem dir, una mica més llargs que els tallers
sí.
Habituals.
També
no?
Un taller oficial, no li trec cap... O sigui, amb tot el respecte, tenen moltes més coses, ja que són garanties i tal, i hi ha molta més feina, diguéssim, de papeleo, que en un taller petit. Però, bueno, el que ens vam diferenciar d'Autoturbo, crec que vam ser uns bastant innovadors, o sigui, m'hi puc tirar tot el pes sobre mi, que jo vaig ser el primer taller en tindre un Instagram. Ningú tenia un Instagram. Jo, quan entrego un cotxe a un client, per exemple, jo li ensenyo totes les peces, li explico per què funcionen les peces, li explico per què li he canviat les peces, li guardo, si s'ho volen portar s'ho emporta, i hi ha molta gent que queda sorpresa amb això. I és bastanta clientela l'hem guanyat perquè estem donant bastanta confiança. O sigui, molta confiança. Jo t'explico per què t'he canviat la peça, t'explico com funciona la peça, per què ho fem, per què no ho fem, i intentem donar el màxim de transparència perquè ja sap que portar el cotxe a un taller a vegades fa una mica de por.
Bueno, al final els pressupostos són els que són i les peces que trobeu en tots els tallers del país també són les que són, és a dir, hi ha moltes vegades doncs, que ho podem trobar a dins del país mateix, però hi ha vegades que hem de sortir fora, no?
El problema d'estar a Andorra és això, que una peça, potser, si estàs a Espanya, tarda un dia i aquí pues, una setmana. I va com va.
I això vosaltres, perquè també n'hem parlat bastant al programa, aquests timings, vosaltres quan feu els pressupostos, quan uns porten un cotxe, aneu a tirar a lo llarg? És a dir, si preveieu que hi ha una peça que pot ser una mica més complicada, com dèiem, a Espanya estàs allà, en un dia t'arriba, si estàs aquí a Andorra ha de passar una setmana perquè ha de passar per transitaris, ha de passar per duanes, fer els pagaments que toquin i tal, vosaltres ja tireu més a lo llarg? I llavors feu la sorpresa al client de 4 dies abans, dir-li, ei, ja tinc el cotxe.
Jo intento, bueno, nosaltres intentem aproximar sempre els timings, o sigui, sempre pot fallar alguna cosa, pots estar traient un embrague i treure l'embrague i el que t'han portat no és el mateix. I això ens passa a nosaltres, ens passa a tots els tallers, ens passa a les cases oficials, passa a tot arreu. L'únic que nosaltres potser perdem una mica de temps, que no guanyem amb diners, però bueno, guanyem amb qualitat, que és, ostres, porta'm el cotxe, intento el màxim averiguar què li passa, desmuntant, i que el client tranquil que no et cobraré res, però és per per aproximar-me jo, perquè, clar, jo treballo amb tres elevadors, taller petitet, i tinc que estar al loro tot el dia de del que pugui fallar. O sigui, tinc que estar... aquest cotxe pot fallar. O sigui, si hi ha una reparació difícil en una setmana que podem saber... Bueno, saber... Pues dir, si surt malament es pot allargar dues setmanes. Pues ja dir-te, ui, aquella setmana no fiquis tres cotxes tampoc amb problemes greus. És una mica egoista perquè hi ha gent que necessita el cotxe, però clar, tu també tens que dir, si desmonto aquest cotxe, si li trec el motor...
Està empantanat durant una setmana, segur.
No puc fer servir aquell elevador. Un elevador empantanat al taller, com dius tu, és una pèrdua de diners brutal. I encara te toca treballar a terra, males maneres, els temps són més llargs si treballes a terra i un mecànic ho odia, treballar a terra, o sigui, ja t'ho dic.
Home, ha de ser incòmodo, però molt. de cara també per la gent que ens escolta, feia referència que va ser un dels primers tallers en tenir un Instagram. Com repercuteix això a la feina que teniu vosaltres o com ha repercutit que la gent us conegués des de que va obrir, com deies, després de la pandèmia fins ara?
Jo crec que, ostres, ha sigut com una innovació. O sigui, la gent veient les feines, les fotos de lo que estan fent, intentant ficar una mica d'informació del que les fa, de lo que els hi passa a cada cotxe. Ja com evites que la gent digui, hòstia, aquest cotxe se li ha aixafat això i hi fico, per què no ho canvia l'oli? O sigui, intento conscienciar, saps? Tant a l'Instagram del taller com al meu Instagram. Intento conscienciar la gent de... Ei, i des de que vaig obrir jo, pues, que és guai, que molts tallers... És com dir-te, hem passat de tallers que havia gent gran treballant i ara hi ha gent molt jove treballant. Que això està superbé. I abans era com... Anem al taller que hi ha aquell home vell que és el que sap, doncs... Pues...
És el que sempre tira, no?
Clar, i ara pues, l'home vell s'ha jubilat i ara som tots joves, tots... A mi m'encanta això, portar el món de la mecànica a les reds és brutal.
Parlem també del tema del relleu generacional, ara que feia referència que cada vegada hi ha més joves que es poden interessar pel món de la mecànica. No sé com ho veus tu de gent que et contacti per dir-te «Ei, estic estudiant mecànica, vull fer les pràctiques amb vosaltres». Realment hi ha tants joves que s'interessin per aquest món?
Oh, és que això és una mica complicat. abans, no sé quina edat tindràs, però suposo que...
Jo 26.
Vale, jo 32, vull dir... Te considero ja més... Abans es tenia moltes ganes de treballar. Eren treballs que, pues, que agafaves amb ganes. O sigui, jo amb 14 anys estava arreglant-me la meva moto. 14 anys. Tu veus un noi de 14 anys ara i...
Res a veure.
Hi haurà algun tal que es pugui salvar, però ja quan un noi de pràctiques que ens venen de baix, de la seu, que estan estudiant allí, venen, en 2 hores ja saps si aquell noi serà mecànic o no. Per les ganes, per el saber tocar, per l'interès, sobretot la mecànica és interès. És, sí, s'ha aixafat això, però per què s'ha aixafat? Anem a buscar el per què. Perquè no és canviar-te la peça, perquè potser te la munto un altre cop i s'ha aixafat, perquè no has investigat perquè s'ha aixafat. Això amb un noi ràpid ho veus. O sigui, ràpid, abans jo me'n recordo, amb 16 anys començar les pràctiques, ostres, a fer desmuntar les pastilles, jo ja em canviava les pastilles al cotxe amb mon pare o a la moto.
Suposo que les canviaves bé, perquè si no...
Sí.
Si no, malament.
Per sort estem tots bé. Però bueno, ara un noi, xavalillo, pues, li dius canviar unes pastilles i no sap cap on és afluixar ni apretar, que no passa res, que potser té moltes ganes i aprèn molt ràpid, però ràpid veus... Ara l'interès crec que se'n va més a estar a l'ordinador, treballar des de l'ordinador, que es guanya molts diners i és una passada, però hi ha un problema, que si s'acaba aquesta mà d'obra pujarà molt perquè hi haurà... O sigui, els cotxes elèctrics, he saltat un altre tema, també porta mecànica. Pensa la gent, no, esto a l'elèctric, no.
En el cas dels elèctrics sí que és veritat que n'havíem parlat aquí al programa amb el Víctor, de Garatge Víctor, que ens deia, sobretot, aquesta part electrònica, vosaltres us heu d'anar refent cada vegada més amb aquestes novetats que arriben, adaptant-vos als nous temps i tot el que comporta que surtin els elèctrics, els híbrids, i vés a saber el que sortirà a partir d'ara.
Ja no és ja tema d'elèctrics ni híbrids, és el tema d'anticontaminació. Sí, un cotxe d'ara, del 2024, un cotxe gasoll, porta tant sistemes d'anticontaminació que si la gent sapigués el que s'està comprant no s'ho compraria. Perquè amb 10.000 quilòmetres un cotxe nou el tens al taller.
I això, com ho podem... Clar, és que no ho podem solucionar nosaltres com a usuaris, com a compradors, perquè realment tots els cotxes que tenim al mercat, o la gran majoria, tenen aquests, no?
Sí, sobretot cotxes gasoll. Sí, això és com tirar gasoll o gasolina. Tu compra't un cotxe a gasolina i t'oblidaràs dels problemes. Això és el primer que tens que saber. Gastaràs una mica més de diners en gasolina o un cotxe a gasoil més antic del 2012.
Més antic del 2012.
Més nou ja és... Ei, ja porta sistemes d'anticontaminació que són problemàtics, que sí, es poden solucionar, sí, però estaràs allí, t'estàs comprant algo que ja porten... que no significa que els cotxes d'abans contaminin més. Els cotxes d'ara contaminen més que els d'abans, l'únic que els hi fiquen tants sistemes anticontaminació que contaminen menys. I cada cop la contaminació s'està baixant uns punts de la llei i, clar, tot això arribarà a un punt que... Bueno, és Europa. Tu te'n vas a Brasil, te'n vas a Argentina, te'n vas a Amèrica.
Allà els hi és absolutament igual, no?
Allí no existeix. Un cotxe a gasoll allí, jo ho dic perquè la meva dona és brasileña, he estat allí, i un cotxe a gasoll allí és per multimilionaris. No, oh. no hi ha ni gasoll a les gasolineres.
Home, això ja està bé saber-ho, també.
Allí van amb gas i gasolina. I aquí el gas encara no ha arribat... Espanya tampoc, han fet dos passos per davant de lo que tenen que fer i no sé cap on anirà a parar, però bueno, que tenim cotxes de combustió per rato, o sigui que la gent no es preocupi.
El tema del gas és un tema que no l'hem tocat, de fet, al programa, i crec que també és interessant, deies, en aquesta zona de Llatinoamèrica sí que està molt utilitzat, molt ben vist, però com és realment el canvi entre un cotxe de gasolina i un que va amb gas?
Ara ho has dit, un cotxe a gasolina. Es poden fer modificacions. O sigui, tu pots tindre un cotxe a gasolina i muntar-li un kit de GLP, que es diu, que és de gas. Uh-huh. Però això va haver un boom a baix molt... O sigui, a baix dic a Espanya, perquè si ho dic aquí a Andorra, el boom és...
No hi ha hagut cap... És un cap... mini-boom.
No hi ha cap mini-boom, perquè si vas a ficar GLP aquí no existeix. I es va ficar molt de moda a Espanya, però de sobte s'ha parat l'assumpte. No sé si ho han prohibit, no ho han prohibit. No sé, però a l'altre costat del xarco porten des del 1990 o abans fent això i cap problema.
Per tant, podríem dir que és més positiu utilitzar gas que gasolina?
No et sabria dir els punts de contaminació que té un o que té l'altre, però està clar que no sé on anirem a parar. No sé, tampoc sóc jo canvi climàtic, ni a favor ni en contra, sóc... És el que hi ha. Si nosaltres no ho curem, els altres tampoc. I si ens fiquem a mirar així, ningú cura. I no em penso ficar en aquest xarco. Jo, ja us dic, si voleu un cotxe que no s'espatlli, compreu-vos un cotxe de gasolina.
Doncs està bé aquest primer consell per avui. Miquel, també anem a passar ara al tema de les xarxes. Ho dèiem, vas fer l'Instagram per als comptes, per en aquest cas el taller d'Autoturbo, però a banda tu també tens xarxes socials i també potencies molt aquesta part de mecànica, ho deies a l'inici, no? Hem deixat de banda una mica l'humor com a tal, sinó que fem un mix entre aquesta dinàmica de el que treballes i el que més t'agrada. Com ho rep això la gent? Tens molts comentaris, tens molts seguidors?
Pues últimament he fet un boom molt gran, que jo ni m'esperava. Bueno, mira on estic, no sé si...
Això és que va sortir a la tele amb el Xavi Albert i ara surts aquí, per tant això ja està estrellato.
Pues va sorgir que jo feia vídeos de mecànica de coses que em trobava al taller, o sigui... No em ficaré en temes, però... Alguna...
Pots dir exemples, eh?
Alguna xapostilla, doncs pues jo era com un... Ei, mireu, tio, o sigui, aneu al tanto, on porteu el cotxe, reviseu les coses, que us entreguin el material, que... perquè hi ha vegades que m'arriben cotxes que li han canviat una cosa, no li han canviat... Bueno, això ja és un altre tema. Però em vaig... Jo sempre, als meus vídeos, el que tinc jo, que molta gent m'ho diu, és la senzillesa que tinc perquè tothom entengui un vídeo de mecànica. Mm-hmm. Què significa això? Que vaig anar tirant per temes que... Jo, com sempre dic, faig un tema com per si ho tingués que entendre mon pare o la meva dona. I ella ho entén. I si ella ho entén, tothom ho entén. Vale? I és la senzillesa de explicar el que t'estan canviant en cada moment del cotxe, parts del cotxe, manteniments que es fan a un cotxe, molt senzill, però molt senzill, res de tecnicismes, res zero, perquè tothom ho entengui. Tothom sàpiga el que és un palier, una bugia, un foller palier, un transfer... Perquè el dia que vagis tu al taller diguis, ei, m'heu canviat això? Vale, sàpigues el que és. O sigui, tinguis una mica de nocions,
de base, no?
No de mecànica, però sí de peces. Jo no t'estic dient, no te penso explicar com funciona, però vull que sàpigues per què ho tens al cotxe i que Sí, és com funciona, però més
per
bàsic.
Per què serveix? O sigui, és la base.
O sigui, per què serveix un diferencial i per què li canviem l'oli?
Uh-huh.
Per això molt bàsic. Que se't quedi almenys que a la gent se li comenci a quedar al cap que és una bugia, que és un diferencial, que és un transfer, que és una caixa automàtica, manual, perquè porten olis...
Està bé per la gent que no en tenim ni pajolera idea de,
sí,
de mecànica.
Sí, perquè moltíssima gent, les averies que té els cotxes, és per culpa d'ells.
Mm-hmm.
Bueno, d'ells o... És que no em vull ficar en aquests temes, o per la desinformació d'algun tècnic que hagi tocat allí, perquè tu em portes el cotxe, com molta gent, canvia'm l'oli del motor. Sí, vale. Però és que el teu cotxe ja té 100.000 quilòmetres, té oli el diferencial de davant, té oli el transfer, té oli la caixa automàtica, té oli el diferencial de darrere, i això la gent s'oblida. Acaba quan es xafa, doncs venen els plors, perquè no m'has canviat, i la gent...
És un merder.
Sí, la gent es té que assabentar que un cotxe no és un joguet.
Home, això està clar, perquè al final...
Molta gent és un joguer que el canvia cada 50.000 quilòmetres.
Sí, però no tothom té aquesta sort.
Però què passa? Que acaba tot el compres amb 80, no li han fet res i passa una avaria que podíem haver evitat canviant aquests olis. I això és el que consciencio jo de les res. El teu cotxe porta totes aquestes coses. O sigui, fica't al cap que per gastar-te ara 150 euros pots evitar una avaria de 5.000.
Mhm. Això també és molt important perquè sempre ho hem dit al programa i la gent crec que n'és prou conscient que les reparacions en general no són barates. Per tant, no trobarem mai una reparació per 20 euros, a no ser que hagis de canviar les escobilles, que llavors ja els neteja parabrises, que llavors ja sí que 20 eurets faries.
Bueno, depèn quin cotxe.
Bueno, clar, depèn quin cotxe. Jo t'estic parlant d'un Ford Fiesta. El meu Ford Fiesta,
perfecte,
amb 20 euros menys tenim uns neteja parabrises. Però clar, realment la gent sempre va buscar... aquesta rebaixa, no? Aquest regateig per intentar que els surti una mica més barat.
És molt interessant això, perquè no és el mateix... ostres, com tu podia comparar això? Les reparacions poden augmentar el preu o no? Però clar, acabat ja estem parlant de quina qualitat d'oli et fiquen.
Uh-huh.
Si el litre d'oli et val 3 euros, 5 euros, 15 euros, 20 euros... O sigui, el preu... Què et fica un taller? Jo sempre ho dic. Ostres, que m'han fet, a lo millor algun diu, aquest pressupost m'ha sort més barat aquí. Dic, vale, vale. Jo et fico aquest material, tot original, amb les seves certificacions, perquè ara, si compres un cotxe nou, els olis són supercars.
Sí.
Perquè són olis tan especials que dius tu, què li ha passat a aquest oli? I un client que s'ha comprat un cotxe, ara els preus dels olis han pujat massa... I ara estan buscant tots la rebaixa. La rebaixa, la rebaixa, no hi ha rebaixa. O sigui, és el preu d'aquest oli amb la teva especificació. Que un taller o alguna altra persona cobra molt menys, ei...
Potser no és l'oli que toca.
Potser no és l'oli que toca. O sigui, aquí també es té que saber veure. Una altra cosa és la mà d'obra i tal, que la puguis ajustar als clients i tot el que sigui, però normalment te tens que saber... És que hi ha moltes coses darrere d'això que... Això seria un programa de 3 o 4 hores.
És que ens interessa moltíssim perquè, a part, per això vaig decidir fer aquesta secció amb gent, experts del món del motor, perquè justament ens dieu coses que potser la gent que ens escolta no n'és conscient. Igual jo no en sóc conscient perquè jo tinc un mecànic a casa, una persona que treballa en un taller, i jo me n'entero de coses perquè me les expliqué ell quan anem de viatge. Ai, mira, hi ha un sorollet aquí, hem de portar això perquè deu ser això. És a dir, clar, això crec que també és important i també fem un servei a la gent que ens escolta perquè després, quan decideixin anar al mecànic perquè algo els hi passa al cotxe, perquè segurament us hi trobeu moltes vegades, com ens han dit també des d'altres tallers, no és que vinc perquè em fa un soroll quan giro a la dreta. I llavors és... Allà tu!
Els sorolls és el més complicat, perquè també una cosa és... Hi ha diverses persones. Hi ha gent que fa un sorollet al cotxe i que li dius, bueno, això va, anem a provar-lo. Sí, escoltes això? Dic, vale. Una cosa és que portis un Ford Fiesta, que perdó, és un gran cotxe.
És meravellós.
I
petitet.
L'altre que portis un BMW X5 2024, que allò és, va tot insonoritzat, els sorolls no els sents. És molt, hi ha sorolls que en molts cotxes és normal. T'has comprat un... Per estar per aquí a Andorra, un Fiat Panda. Clar que fa soroll, si és tot xapa. Però clar, si amb un X5 fa soroll, ei, hòstia, això va insonoritzat. I hi ha molts sorolls que la gent intenta buscar el perquè d'aquell soroll amb un cotxe de 25 anys, que al final és el que hi ha. O sigui, són molt bonics, els hi tens molt a pressa, però hi ha sorolls que dius, si començo a canviar coses aquí, de coses que veig malament...
Has de canviar tot el cotxe, no?
Val com tres cotxes teus. O sigui, Jo primer dic que el valor sentimental és una cosa, però també un mecànic té que tenir la noció de dir-li al client: ei, parem, no fiquis més diners en aquest cotxe perquè t'arreglaré això, d'aquí 3 mesos et sonarà això, d'aquí 3 mesos et... i parem de ficar diners en aquest cotxe. És un pal que et diguin això, però a vegades ho necessites, que jo et digui: no fiquis diners en aquest cotxe, ja prou. O sigui, tira'l.
Fins que peti, petarà.
Fins que peti, petarà, o tira'l, o el que sigui. És molt trist, però hi ha moments que dius... Hi ha cotxes que han portat tan mal manteniment que tenen un càncer. És com... tens un càncer terminal. O sigui, petarà.
Miquel, ens queden 2 minuts. Per tant, anem al tema d'aquests contactes que tens tu amb els usuaris que et segueixen a xarxes. Ells et pregunten coses, perquè nosaltres al programa ho intentem i ens n'arriben 4 o 5 de preguntes. Llavors, no sé si ens podries donar algun exemple d'algun usuari que t'hagi dit: ei, Miquel, em passa això, què és el que puc fer?
Molts, molts, molts comentaris. O sigui, ara per vídeo, per sort, estem tenint moltes visualitzacions, com des de 50.000 cap amunt visualitzacions, que ja és molt per mi. Per algun,
és molt.
Per algun altre potser no, però per mi és molt. I uns 200 comentaris per publicació, o 100 o 150, la meitat de: com podria fer això? Tinc un soroll que... I la veritat és que no, és molt difícil. No pots ajudar la gent sense tindre el cotxe davant, sense saber el manteniment que ha tingut. Sobretot un cotxe és com anar a la peluqueria, es podria dir, que sempre vas a la mateixa, pues, amb un mecànic el mateix, perquè ell sap el que té el teu cotxe. Quan un cotxe comença a rebotar és impossible, però bueno, que me'n vaig per les rames. Molts comentaris són: em passa això, em passa l'altre, no pots ajudar la gent. Ojalà es pogués ajudar la gent per internet, però és que és impossible. És una màquina, la màquina la tens que veure, la tens que sentir, la tens que escoltar, tens que provar el cotxe, sobretot prova el cotxe, però telemàticament, que es diu, es podrien fer poques coses. Sí que molts cotxes tenen les típiques avaries. O sigui, saps, de, per exemple, d'un BMW Serie 1, saps que perdrà la junta de la tapa balancins, que l'alternador volarà, doncs totes aquestes coses... Tots els cotxes més o menys tenen les mateixes avaries. No tots, que si no encara em fotran 60% entre un cotxe típic, vale, ja sabem el que li passa. Però ja encara hi ha les avaries complicades, que això ja és un altre tema, però és això, molta gent té les avaries típiques que li pots dir: ostres, mira't això, però no ho sé, no tinc el cotxe aquí.
Clar, és important remarcar que si no veus el cotxe no ets adiví, tampoc.
Remarcar també que em segueixen bastants mecànics que els agrada el tema, i molts comentaris també els contesten altres mecànics, de dir: sí, però clar, ficar-te a contestar 200 comentaris, no 200, sinó és ficar-te a contestar 25 comentaris o 25 missatges privats que te contesten i no, tu li vols dir les coses bé. Jo intento enviar àudios i dir que fins aquí puc fer, perquè si no estic parlant amb 40 persones i no sé quin cotxe
és. I al final has de treballar al taller, coi.
Molt bé. Tot això ho faig quan arribo a casa, quan estic relaxat, que la dona em diu: deixa mòbil. I jo: sí, però bueno, al final un cotxe es té que tindre, es té que tocar i es té que sentir, conduir, provar-lo.
Doncs, Miquel, ho deixem aquí, se'ns ha acabat el temps. Esperem que tornis algun altre dia per parlar d'aquestes temàtiques i sobretot de cara als pròxims mesos, als pròxims objectius que tinguis també de cara a aquest Instagram del taller, Autoturbo, és el que ha de buscar la gent. Moltes gràcies, Miquel, que vagi molt bé.
Merci.